de 9 a 12, Carrer Major.
Seguim aquí a Carrer Major, última hora de programa, on parlarem amb l'atleta torrenca Berta Castells. Des de Reus ens parlaran de palmeres i acabarem amb la secció de la Selva del Camp, Crispetes sense spoiler. Tot això aquí a Carrer Major, el programa fet en 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració la xarxa de comunicació local. Des de fa un bon grapat d'anys, la Selva té l'espai al taller Coworking, una nova manera de treballar en xarxa per a professionals i pimes. Volen conèixer de primera mà el seu funcionament i les activitats que ofereix als socis. Per això anem fins a Ràdio La Selva.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
Toni Mateos, tu treballar, no ho sabem molt bé, eh?
Ho dissimulo molt bé.
Però ho fas,
això
no?
Això de treballar... Bueno, alguns diuen que això no és treball, que això és fer el que vulguis. I jo faig el que m'agrada. I no sabem si els nostres convidats, que els tenim a l'estudi, fan el que els hi agrada, perquè han impulsat, com has dit tu, Marina, el taller coworking, un espai on treballar de forma professional, els petits empresaris, els emprenedors, aquesta paraula tan maca. Tenim a l'Anna Oller i el Jordi Massaguer, els impulsors d'aquest taller coworking, als quals saludem. Bon dia, nois.
Bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Doncs treballant a l'agost.
Sí.
No. Això tenen els autònoms i els emprenedors, no? Que, Anna, que no us atureu mai.
No ens aturem mai, però com tu deies, doncs també ens agrada.
Com va sorgir la idea de fer un espai coworking aquí a la Selva?
Doncs bé, jo soc d'aquí, però vivia a Barcelona i llavors quan venia aquí, jo soc arquitecta, necessitava un espai per reunir-me amb els meus clients i no era viable només un despatx d'arquitectura. Llavors doncs, vam crear amb el Jordi, amb el meu company, que després el venia a viure aquí a la Selva, també necessitava un despatx perquè ell és informàtic, és programador, doncs vam compartir l'espai. Llavors el que és el despatx no és només d'un professional, sinó que som diferents professionals. Fins ara han passat una vintena de professionals amb els 4 anys i mig que estem en funcionament.
I Jordi, quina va ser la resposta dels emprenedors i dels autònoms salvatans? Qui forma part del taller coworking?
Bueno, van tenir molt bona resposta. La veritat és que primer penso que abans d'obrir ja va venir una persona a preguntar per venir a compartir despatx. Com vam obrir, van venir 3 més, al cap d'un temps aquests van marxar i vés vindre 2 més, i sempre ha anat vinguent gent. I després, quan vam començar a fer activitats, doncs vam tenir una sorpresa, perquè va haver molta gent que van venir a participar de les networkings, que dèiem, no? Que eren les trobades professionals, i de seguida hi havia una vintena, una trentena d'entre professionals i empresaris que participaven, o sigui, molt bé.
Una trentena de professionals que participaven, entenc que tot això són els socis.
Sí, eren el que era el club del coworking, llavors era el que fèiem doncs, activitats i continuem doncs, organitzant i quedant en contacte. Llavors el que ha anat molt bé de formar aquesta xarxa, però no només amb els professionals de la Selva del Camp, sinó també en contacte amb els altres coworkings del Camp de Tarragona, amb la Magrana a Valls, amb la Caravana a Tarragona, quan hi havia el vapor Lapa a Reus, ara hi ha l'Espai Factoria a Reus, i després també tinguent contacte amb altres espais de coworking d'aquí de les comarques de Tarragona, com és el de Riba-roja, el d'Amposta o el del Vendrell.
Déu-n'hi-do, hi ha molts espais coworking en petits pobles.
Sí, exacte. Llavors també és una manera de lligar el territori i que doncs, nosaltres quan s'organitza alguna cosa a Valls doncs, agafem un cotxe i anem a fer pinya a Valls, però a més també et dones a conèixer tant com l'espai, com el poble, com a professional. Llavors hem intercanviat doncs, activitats però també clientela, o sigui, ens hem subcontractat, ens hem conegut i després també com que agafes aquesta confiança doncs també sempre pots agafar el telèfon i trucar a les advocades de Valls o trucar l'aparellador del Vendrell, crees aquest vincle, no? Aquesta colla que a vegades sembla també fins i tot d'amics, no? Que pots anar fins i tot a treballar en un altre espai, si estàs en un dels nostres espais pots anar un dia al mes a treballar gratuïtament als altres espais.
I què és el que oferiu des del taller coworking aquí a la Selva als vostres socis?
Bueno, el principal és el despatx, no? Que pots venir allà, compartir despatx amb nosaltres, llavors tens sala de reunions, tenim fibra òptica, això estem supercontents i no, jo no paro de repetir-ho.
Ah, mira.
Tenim mil megas. Fa 4 anys que ho esperàvem.
Per fi han arribat.
Per fi han arribat. Sí, ara sembla que allò d'abans ja no existeixi. Però,
L'ADSL, no? Allò que deia.
Sí,
ja en teníem dos.
En teniu dos ADSL.
I els mòbils nostres de recanvi.
Sí,
perquè teníem... a vegades havíem hagut d'utilitzar-los.
Tenim tot un muntatge per poder treballar bé i ara amb una sola línia de fibra, és que volem. Podem fer... Ara som 6 allà al despatx i podem fer una videoconferència a la vegada que descarreguem un CD i l'altre fa una entrega d'unes fotos. Això és el més content. I llavors, a part d'això, doncs, de tant en tant anem organitzant trobades i reunions que al final són per donar-se a conèixer i això que explicava l'Anna. Per tu, doncs, ampliar la teva xarxa de contactes d'una forma més o menys natural. I llavors, doncs, ara farem això del WordPress que farem demà. Que és una trobada de programadors, programadors, dissenyadors, usuaris, tothom que faci servir el WordPress, que és, bàsicament és un software que és gratuït i lliure per fer pàgines web, i potser és dels més coneguts ja. I llavors hi ha un grup aquí a Tarragona, que són unes, avui miràvem aquest matí, no? Són 637 persones, que es troben, normalment venen de 20-25 persones, i es troba una vegada al mes, i llavors vas allà i et coneixes persones que treballin o de lo mateix que tu o que et puguin complementar. I llavors pots organitzar aquest tipus d'events com el de demà.
Esdeveniments com el de demà, suposo que el taller coworking ja forma part del teixit associatiu de la Selva, no?
Realment no és una associació, però sí, molta gent ja diu, els del coworking, ja som els del coworking. Llavors, el seu nom genèric, que és la primera vegada que s'ha sentit aquí al poble i també juntament amb els companys dels altres pobles, doncs ja la gent no diu el taller, diu el coworking.
Sí, això ens fa molta gràcia. I il·lusió, perquè quan vam començar ningú sabia, no ningú, però molt poca gent sabia el que era el coworking. I ara ja ho diuen com si fos una cosa que hagués sigut sempre. Et diuen, sí, això allí els del coworking.
Teníem el dubte si posar despatx compartit o coworking i vam pensar que com que la gent no ho entendria que poséssim coworking, que al final doncs ja seria més.
Però us estimen molt a la Selva perquè n'heu muntat de grosses aquí, per exemple, per la fira sempre tenen un espai al castell, també vau muntar, engegar projectes al mercat aquell d'artesans del poble. Fes uns 5 cèntims, Anna, de com ha anat tot això, perquè han estat moltes coses.
Doncs vam arribar aquí al poble amb un local de 100 metres quadrats, amb taules compartides, primer hi havia 2 o 3 ordinadors, i muntàvem alguna coseta dintre el local. Però de seguida ja, amb el suport de l'Ajuntament, sempre hem tingut el suport de l'Ajuntament de la Selva del Camp, doncs ja vam sortir del nostre local i ja vam tenir doncs, el primer any doncs, un estant a la fira, i el següent any ja vam saltar a demanar al castell, no? A fer una activitat de networking amb el castell, amb una xerrada per a emprenedors, i després un networking, que és allò d'anar intercanviant targetes. Llavors, el dissabte de la fira a la tarda, normalment som una 60, una 70 de professionals, que ens trobem allà i fem xarxa. Llavors, ja des de cellers de l'Alt Camp fins a dissenyadors de Valls o gent del Vendrell o gent de Tortosa que ens puja a veure. Sempre són petits autònoms, petites empreses, però que llavors entre uns i els altres doncs, també et vas coneixent, aprens de les seves experiències i te n'aprofites, no?, per copiar coses, casos d'èxits que anem explicant. Aquest és un event així per la fira, que és una part, a part de la fira medieval, de les atraccions, etc., doncs una part més per professionals. A part també pot pujar tothom, evidentment, i fem com una miqueta d'intervenció a la terrassa del castell, on hi ha unes vistes molt xules del poble i la gent ja puja a fer el vermut i sempre fem alguna activitat. Doncs, el primer any van venir les gitanes, després van venir els castellers d'Alcover a fer un assaig amb Pilars amb la canalla, va ser molt divertit. Sempre intentem mesclar moltes coses, sobretot potenciar el casc antic, moltes coses es fan al nucli antic o a la plaça, al mercat de Nadal que deies, Toni, el castell, les trobades, per exemple, la de demà és al castell, tot és per dinamitzar una mica el casc antic, però també després hi ha sempre alguna activitat pels nens, quan fem una cosa oberta, coses amb música en directe, de la cultura popular, per engrescar i unir a diferents associacions i gent del poble i de Rodalies.
Passem a parlar demà, perquè a quins professionals es dirigirà el meetup i de què parlaran?
El meetup està dirigit a programadors, per una banda, però també dissenyadors, i després usuaris de WordPress. Usuaris de WordPress vol dir que vulguis fer una web, per exemple. Per exemple, l'Anna va fer la web del coworking amb WordPress després de, penso, d'un curset de dues tardes, em penso.
Sí, una tarda. Fer tu al coworking pels socis, que deia el Toni del coworking, ens va fer un curset al Jordi, gratuït pels del club del coworking, i llavors jo l'endemà, era diumenge, doncs vaig fer la web en una tarda. O sigui, és una cosa com molt bàsica, però que després es pot anar polint i d'allò. Llavors és un curs o un taller de mà o una trobada que hi pot haver diferents nivells de programació.
Diferents nivells de programació, no sé si ja hi ha gent apuntada.
Sí, hi ha... Bueno, ahir hi havia 20 persones, avui no sé si hi ha alguna més, però ja hi havia 20 persones apuntades, que ja és més o menys el que dèiem abans, 20-25 és el que venen normalment, perquè aquest grup ja és un grup que es troba cada mes. I llavors és de fa un any i mig, i es troba a Tarragona, i una vegada a l'any, que és la segona vegada, els convidem a venir aquí a la Selva. I bueno, estan tan encantats, perquè venim aquí al castell, que és molt bonic, està tot molt ben preparat, i després sempre els convidem a un catering, i això també els agrada molt.
Ja ho saps, Marina, per la propera fira d'aquí de la Selva, que ens convidin la gent del coworking, a la gent del carrer Major, a fer un especial en directe. Què et sembla?
A mi...
I un vermut...
Sempre
musical.
Hi ha vermut. Quan hi ha gent que diu, ostres, m'agrada el coworking, per sempre que veu amb algun vermut, algun vinet, amb un catering...
Veus tu,
catering,
Marina? A mi
em sembla genial el pla. I si després, a sobre, després del vermut o el vinet, ens posen catering, encara millor.
Sí, ara ho estem començant a organitzar també per la fira i bueno, ara tampoc no organitzem tantes coses com fa 4 anys, quan potser amb la crisi la gent participava més, no? Els professionals tenien més feina, però suposo que també és bona senyal que els autònoms doncs, necessitem més temps per treballar i menys temps per anar a trobades.
Recordin, demà aquest meetup de WordPress al Castell del Paborde, organitzat per la gent del taller coworking aquí de la Selva del Camp, que sou una família ben maca i sou ja una família, no podríem dir?
Sí, ara érem molts, el grup som una vintena, una trentena, i llavors doncs sí, cadascú té la seva professió, té les seves inquietuds, i llavors depèn de cadascú, doncs organitzem unes coses o les altres, o ho fem entre tots, llavors també sempre queda molt pluridisciplinar.
Sí, perquè el disseny el fa un dissenyador que tenim, una dissenyadora que tenim al coworking, les fotos, un fotògraf que tenim al coworking, i llavors doncs, fem una mica entre tots. Digues.
La impremta, la decoració, les intervencions efímeres, l'organització, tot ens ho anem repartit amb els professionals que van apareixent per l'espai.
Fantàstic.
Doncs enhorabona a tots dos per a aquesta iniciativa i esperem que el meetup de demà vagi genial. I nosaltres, per la Fira de la Selva, si no podem venir tots els del carrer Major, almenys el Toni, que s'acosti.
Home, bueno, no sé si em deixaran els micròfons perquè els tinc allà, sempre m'ho he perdut, però enguany deixaré una cosa gravada i aniré a fer un vinet i un vermutet al castell.
Doncs ja ens explicaràs aquest vinet i aquest vermutet. No deixis res gravat, t'emportes els micròfons i connectem amb tu des d'allí.
Estirarem cable, gràcies, Marina.
Merci.
Gregorio Lavilla és un pilot espanyol de motociclisme nascut el 29 de setembre de 1973 a Vandellós. Ha competit en diverses categories, des de Superbikes fins al Mundial de MotoGP. La temporada 2004 va passar a ser pilot de proves de l'equip de Suzuki de MotoGP, competint en algunes carreres, però sense sumar cap punt. El seu major assoliment fins avui està a la categoria el títol del campionat britànic de Superbikes amb una Ducati el 2005. L'any 2006 va intentar revalidar el seu títol i va seguir amb Ducati el britànic de Superbikes. Malgrat aconseguir 8 victòries, no va poder conservar el títol i es va haver de conformar amb la tercera posició.
Parlàvem de coworking i avui el Marc Pérez no ens ha portat cap tema d'esports, però sí que parlarem d'esports. Anem cap a Torredembarra per comentar o per parlar amb una de les seves esportistes més internacionals.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ona Latorre, 107.0 FM.
Es tracta de la torrenca Berta Castells, llançadora de martell, 15 vegades campiona d'Espanya i que ha trencat tots els rècords de l'estat espanyol en aquesta disciplina. La Carol Cubota des d'Ona la Torre ha parlat amb ella abans que marxi a participar en una nova competició, aquest cop al Perú.
Doncs així és, Marina. Avui contem aquí a Ona la Torre amb Berta Castells, la plusmarquista d'Espanya absoluta de martell. Ella aquesta setmana marxa a Perú a participar en els Jocs Iberoamericans. Per parlar d'aquests Jocs, que és la seva cita més propera, també d'altres cites passades i una miqueta del seu futur així breument, doncs tenim a l'altra banda del telèfon a la Berta Castells. Berta, bon dia.
Hola, bon dia.
Volíem parlar primer de tot, ja que hem començat dient que marxes en breu a Perú, parlant d'aquests Jocs Iberoamericans, exactament què és el que te trobaràs allà?
Doncs bé, són uns Jocs que també es celebren cada 4 anys, és una competició important, i inicialment no estava previst dins del meu calendari de competicions anual, ja que el meu objectiu era anar a Berlín, però com que no ha pogut ser, doncs he seguit entrenant i he allargat la temporada fins arribar a Perú.
Mm-hmm. Ara mencionaves els europeus de Berlín. Vas anar a Getafe l'última vegada per aconseguir aquesta marca que finalment no va poder ser per accedir en aquest europeu. Amb tot, a Getafe vas aconseguir novament proclamar-te campiona d'Espanya de llançament de martell. No sé, sí. quines sensacions vas tenir aquell dia, no? Suposo que per una banda alegria per revalidar aquest títol que portes ja 15 vegades guanyant, però aquesta sensació agradolça, no? Suposo.
Home, sí, va ser una competició intensa, amb moltes ganes d'aconseguir aquesta mínima i amb moltes ganes de tornar a revalidar el títol. I, com dius tu, són 15 campionats d'Espanya i, tot i que és molt fàcil dir-ho, doncs, cada any costa, cada any és diferent i cada any hi ha cosetes que t'afecten més i que has d'intentar saber gestionar i aconseguir la mínima dels campionats d'Espanya doncs, va ser un dels meus objectius i que no vaig aconseguir, però bueno. Dins del rànquing europeu la meva posició era molt bona i els 18 centímetres de la mínima doncs em van deixar fora, així que el joc és així i quan no pots aconseguir les marques i les mínimes que t'exigeixen doncs passa això, així que acceptar-ho, intentar millorar pels pròxims anys i saber afrontar millor les competicions i potser no anar amb tantes ganes i amb tanta ansietat per fer-ho i crec que pot sortir alguna cosa millor.
Clar, perquè ara ho dèiem això, no? Que 15. No, porta 15, com si em portés... Clar, no és fàcil. Sí. Tu portes molts anys treballant-ho. Sí. Portes molts anys currant això i 15 anys a sobre al top, a lo màxim.
Sí,
com,
sí, sí.
Com ho fas? La pregunta seria, bueno, com ho fas?
Com ho fas? Doncs, bueno, intentar fer les coses el més bé que puc i durant l'any doncs, amb el José Luis, amb el meu entrenador, doncs, preparar-nos de la millor manera possible i cada any arribo a les competicions importants doncs, amb un molt bon estat de forma i juntament amb un intentar estar bé mentalment i doncs, bueno, doncs, a vegades esquivar les dificultats i intentar doncs, que no t'afectin més del necessari, doncs, bueno, no sé si s'aconsegueix així o potser la gent ho fa d'una altra manera, però jo ho intento fer així i bueno, hem passat anys, hem passat campionats que ha costat moltíssim i que no anaves primera i que has d'intentar remuntar i bueno, això a vegades s'oblida i la gent no ho veu, però després de tots aquests anys i de totes les competicions que porto, doncs jo sí que ho recordo i sé que tots els títols han sigut molt, bueno, molt costosos d'aconseguir.
Tornem a la cita a Perú, a la cita dels Jocs Iberoamericans. Què t'esperes, quina competència, amb quina competència t'esperes trobar allà? Perquè coneixem una miqueta les llançadores de martell europees de Letònia, uh-huh. Em sembla que són potents també, però clar, en aquests Jocs Iberoamericans, aquí trobaràs, quina competència tindràs, com ho veus?
Uh-huh. Home, hi ha noies amb marques importants, jo estic també de les millors del rànquing, però bueno, hi ha argentines o colombianes, brasileñes, això bueno, s'han de tenir en compte i jo espero que els entrenaments d'aquestes setmanes, que han sigut molt bons i bueno, crec que arribarem a un bon estat de forma i espero que el jet lag no em passi una mala passada i espero estar a les posicions capdavanteres. Això sí que ho tinc segur, que intentaré estar al davant i fer el millor que pugui, clar.
Ara mateix tu vas amb la millor marca de la temporada espanyola, diguéssim, que són els 68 amb 72 metres, que vas aconseguir el rècord que vas aconseguir a Manresa aquest any. Uh-huh. Creus que es pot arribar a la barrera dels 70?
Bueno, ja et dic, jo estic entrenant aquestes setmanes molt bé i bueno, esperem allà les condicions que ens trobem. Clar, ja fa bastant més fred i no és a l'estiu com aquí, com a mi m'agrada, i entre el canvi horari i tot això no sé com ho portarem, però bueno, jo crec que sortirà una molt bona competició i bueno, les rivals que estaran allí no sé exactament qui hi haurà perquè no ha sortit la llista definitiva, però clar que amb la meva marca d'aquest any i si la milloro ja et dic que puc estar ben amunt i bueno, això és el que intentaré i sobretot passar-m'ho bé, disfrutar, que aquest any les competicions potser han estat, he tingut massa ganes i una miqueta més d'ansietat de la normal i potser no les he disfrutat del tot, així que aquesta que serà l'última de l'any, doncs intentar gaudir-la i passar-ho bé i si ho fas així, a vegades els resultats surten mig sols.
És una ansietat o uns nervis que potser també vas tenir als Jocs del Mediterrani aquí a Tarragona? Que et vas quedar allò a les portes de la medalla?
Bueno, sí, però més que relacionat per assolir aquella marca mínima i aquell objectiu que m'havia posat des d'un principi, i els Jocs del Mediterrani, clar, era una competició important, però era una data una miqueta, vull dir, que quedava entremig de tota la temporada, que tampoc no estàs ni al principi ni quan has d'estar molt, molt, molt bé, tot i que ho vam preparar per estar bé i bueno, en aquell moment vaig fer marca de la temporada, jo crec que una actuació molt bona i sí, llàstima la medalla i aquell centímetres o aquell metre i poc que va quedar per aconseguir el bronze, però bueno, no, els nervis allà jo crec que tampoc no em van jugar una mala passada ni una... No, jo crec que em vaig trobar prou bé i contenta el resultat, tot i que serà quarta, una vegada fa una miqueta de ràbia, però contenta.
Ara aquest cap de setmana estaràs competint a Perú. Què més queda ara o ja finalitzarà la temporada aquí?
Sí, ja hagués finalitzat a Berlín si hagués anat i al no anar-hi doncs aquestes tres setmanetes més per arribar ara aquesta setmana a Perú i et dic, quan tornem vacances i a descansar i a pensar en l'any següent.
I l'any següent què? Perquè com encares el futur?
L'any següent...
Després,
l'any vinent...
Evidentment, és l'any vinent i el futur, perquè això, ja el que dèiem abans, vull dir, portes molts anys ja i estan al màxim. No sé si això desgasta d'alguna manera.
Sí, és clar, desgasta físicament sobretot i bueno, mentalment i... si estàs amb ganes, doncs jo crec que es pot seguir, però bueno, això és una decisió que hem de prendre el meu entrenador i jo, i que després de cada any doncs, parlem i a veure si allarguem un any més o tenim prou de motivació per seguir, i això és el que farem quan torni a Perú, i l'any que ve, com que també els sistemes de participació en campionats importants, si hi ha el campionat del món a Qatar l'any que ve, doncs serà una miqueta diferent. Doncs bueno, volem saber a veure com funcionarà i a veure com podem planificar la temporada, si és que seguim, i bueno, jo ara mateix no vull pensar-hi massa, vull pensar en la competició de Perú, i ja l'any que ve mirarem a veure què fem.
Bueno, nosaltres des d'aquí, des de l'equip del programa de Carrer Major, des d'Ona la Torre també, t'encoratgem a continuar i et seguirem tot el que facis. Ara mateix estarem pendents d'aquests jocs iberoamericans. Moltíssimes gràcies, Berta, per haver-nos atès, que sabem que estàs liada i que, com dèiem, aquest cap de setmana ja marxes, agafes vols i aquestes coses. Esperem que el jet lag no et jugui males passades. I moltíssimes gràcies per atendre'ns.
De res, moltes gràcies a vosaltres.
Viu l'estiu a Carrer Major.
No hi ha manera de deixar-ho tot enrere.
Diu la llegenda que temps enrere Poblet va castigar a Montblanc escapçant les torres de la vila ducal. Els boscos al voltant del monestir eren espai constant de disputa i baralles entre els naturals de la zona. Els guàrdies i els monjos de Poblet van pressionar els montblanquins fins que aquests van dir prou i van matar un guarda del monestir, van matar bestiari i van cremar una capella, a més de robar menjar i béns del monestir. Els monjos van acudir al rei i li van demanar que vengés les seves pèrdues. El rei, veient-se entre l'espasa i la paret, lligat a les seves amistats amb el monestir, va escapçar les torres.
I si tot va bé, tornar-nos a trobar. I si tot va bé, que balli l'alegria.
Ara, moment de marxar cap a la nova ràdio per parlar, si més no, d'un concurs ben peculiar.
Estàs escoltant Carrer Major amb la nova ràdio, lanovaradio.cat.
Arnau Martínez, m'han comentat que escales palmeres.
Bueno, jo de moment no, Marina. Faig moltes
no?
coses, però escalar palmeres encara no. Alguna nit de festa, algun arbre m'he enfilat, però palmeres encara no. Les veig massa altes,
però,
massa primes.
Però et vas enfilar i vas poder tornar a baixar? O com vas baixar de l'arbre?
Bueno, vam baixar.
A veure, explica'm què és això d'escalar palmeres.
Doncs mira, t'he de dir que fins la setmana passada, sincerament, no sabia que hi havia gent que s'enfilava en palmeres, allò com a ofici, diguéssim, i fins i tot com a gaudi, com a concurs. Però a Reus tenim l'únic català que ha participat en un concurs d'escalar palmeres de nivell internacional, que és el Josep Oriol Prats, que el tenim aquí a l'estudi. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
Josep, concurs d'enfilar-se a palmeres. Això d'on surt? Com arribes aquí?
Bueno, realment aquest ofici és l'ofici de palmer, i aquest concurs es realitza per tal de que sigui més conegut el nostre treball.
Perquè el concurs aquest, en què coincideixen? Perquè la setmana mateixa en vas fer un.
Bueno, aquest concurs consisteix en el que és en pujar de forma com pujaven les persones que es dedicaven a aquest ofici fa molts anys, de la forma més tradicional, i serveix per donar a conèixer una mica al món el treball de palmerero, que són les persones que es dediquen a la recol·lecció del dàtil, a treballar la palma blanca i també a la poda ornamental avui en dia a les ciutats, que ens trobem amb moltes palmeres i necessitem personal que es dediqui a aquesta feina especialitzada.
La majoria, suposo que es fan a ells aquests tipus de concursos. Imagino que per la quantitat de palmeres que hi ha.
Exacte, aquest concurs s'ha creat a Elx per mitjans de diversos palmers, mestres de la palmera de la ciutat d'Elche i per part de l'associació de palmers. Llavors, Elche és la ciutat amb més palmeres de tota Europa i és on hi ha pues, tota la tradició i el coneixement d'aquest ofici. I, bueno, i així serveix també per reunir a palmers de tota la península, de tota Espanya, perquè puguem realment fer donar-nos a conèixer més com a ofici.
Perquè l'ofici de palmer com a tal, perquè ens entenguem quin és.
Bueno, l'ofici de palmer realment prové de les persones que treballaven la palma blanca, que són els maestros ilicitanos, i realment aquestes persones i també es dedicaven a la recol·lecció del dàtil. Tots els oficis que podem trobar mitjançant el que és la recol·lecció de les fruites o de les verdures actualment estan mecanitzats i l'únic ofici que no està mecanitzat a dia d'avui és el treball de palmerero, perquè les palmeres fan molts metres, estan situades en diferents llocs que les màquines avui en dia no poden accedir ni plataformes. Llavors es necessita la persona, el palmerero.
I tu actualment, més enllà de recollir els dates de les palmeres, també diguéssim que arregles aquestes palmeres, les poses boniques, no?
Clar, ja podríem dir que ens trobaríem amb tres vessants del que és el treball de la palma, les persones que recolleixen els dàtils per ús de consum, les persones que es dediquen al treball de la palma blanca, que és la palmera que nosaltres diguem o es va beneir el diumenge de Rams, i les persones que es dediquen a les podes ornamentals de les palmeres, de les ciutats, per tal d'evitar pues, bueno, perills de que es puguin trencar o perills de que puguin haver-hi problemes. No?
Ara estàvem parlant de l'ofici, però a l'hora de presentar-se a un concurs com aquest d'enfilar-se a palmeres, què és exactament el que feu? Només us enfileu i baixeu o també heu de fer altres coses?
Clar, ens enfilem de la forma tradicional, que és la forma més difícil i és per tal de una mica tenir tot el respecte a les persones que fa molts anys es dedicaven a aquest ofici. Nosaltres avui en dia podem comptar amb mitjans més segurs i amb mitjans més moderns, però el valor d'aquesta feina, perquè la nostra feina realment no deixa de ser un esport d'èlit, perquè aquestes persones gasten molt el seu dia a dia. La nostra feina necessites estar molt atent, tenir molta tècnica, molt coneixement i realment un bon físic, perquè aquesta feina desgasta molt físicament. Llavors es necessita donar a conèixer aquest ofici i tenir tots els respectes pels palmereros que van començar pues, fa 200 i 300 i 400 anys, perquè aquest ofici té més de 400 anys d'història.
I com és enfilar-se a la manera tradicional per la gent que us desconeix?
La forma tradicional és pujar mitjançant pues, només els peus, cap sistema de lo que és, ni que són mitjans moderns que ens serveixen per mantenir-nos anclats a la palmera, i amb una soga que nosaltres pues, actualment pugem amb sogues que són les cordes que ens aguanten amb trenats de ferro i això, però antigament es pujaven amb trenats d'esparto. Aquelles cordes es trencaven cada setmana o es podien tallar cada setmana i el palmerer cada setmana l'havia d'estar trenant. Era un ofici... El palmer pujava amb la seva corda que es trenava ell mateix. Val?
Ja per una curiositat que tinc, aquest tipus de concursos es fan fora de l'estat espanyol o només es fan aquí?
Només es fan aquí, realment com el que és la Elche, és la cuna de la palma a tota Europa i realment només podem trobar, el major nombre de palmers que trobarem a Europa es troba aquí, a el que és Espanya. I a l'estranger podem trobar als Estats Units pues, i molta gent que es dedica al treball de treballs verticals i treballs de la palmera, però realment on hi ha el que és la tradició del treball de palmerero és a les Illes Canàries i a la ciutat d'Elx.
Si voleu veure com el Josep Oriol puja aquestes palmeres, hem fet un tuit des de @lanova_guionet_baix a ràdio, on podeu veure un vídeo pujant una palmera d'ell mateix. M'has enviat un també que m'has dit, aquest és a Itàlia, o sigui, has pujat palmeres d'Itàlia fins i tot.
Bueno, la meva passió per aquest ofici consisteix en anar a conèixer i a intentar pues, pujar a les palmeres que són més maques de tota Europa, no? I pues, he tingut la sort de poder anar a pujar a San Remo, he tingut la sort de poder anar a Estoril, a Galícia, i bueno, al final es tracta de que ens anem nosaltres mateixos movent i intentant voler conèixer les parts que hi ha palmeres també i ens serveix per nutrir-nos, no?
Abans deies que era un esport fins i tot, no? Com entrenes per... Perquè tu més a més ets jardiner, vull dir, et dediques a això també, no?
Clar, vull dir, la nostra feina és una feina física, llavors nosaltres no és que entrenem, vull dir, nosaltres tenim una feina que és dedicada completament al treball de la palmera, llavors nosaltres, el nostre dia a dia és un treball, es podria dir, un esport de risc i un treball d'èlit, perquè no hi ha masses persones que al dia es puguin passar 8 hores penjats d'una palmera pel seu físic, 5 dies a la setmana. Llavors, doncs clar, això és una etapa que es necessita passar molts anys per poder aconseguir aquest ritme.
I quin és l'estat? Abans de començar l'entrevista, amb els micròfons tancats, m'explicaves que ara mateix hi ha una plaga a tota la península de les Palmeres. Quina plaga és? I també si et fa patir això de que, ostres, algun dia potser no podrem pujar a palmeres ja.
Clar, realment, a veure, fem aquests events com aquest campionat que es diu l'Espardenya d'Or per intentar donar a conèixer el que és l'ofici, tant la palmera i així mateix el que és la plaga del morrut, que la plaga del morrut està afectant el que és a tot el Mediterrani i s'han perdut quasi bé potser 1 milió de palmeres a tota Europa. Doncs, per tant, nosaltres ara ens trobem que també la nostra feina ha incrementat en la perillositat de que hi ha molts exemplars que podria ser que estiguessin afectats per morrut. Llavors, si nosaltres no el revisem bé i pugem amb seguretat i tenim grans coneixements, doncs podrien haver-hi algun perill.
Josep, ja per anar acabant, quins concursos tens a la vista ara?
Bueno, a la vista està el tornar a Elche i el intentar algun dia poder aconseguir el que és la primera posició, que és molt difícil perquè això...
Perquè no... vas quedar sisè la setmana passada.
Vaig quedar sisè i és el quart any que participo. El primer any, pues mira, vaig quedar el 17è. I bueno, personalment jo estic molt content perquè veig que vaig evolucionant i això em serveix perquè el meu dia a dia pugui obtenir més qualitat i obtenir més coneixements per poder fer front a la meva feina. Realment només l'únic que serveix és perquè ens anem professionalitzant més realment de la nostra feina, conèixer la vessant des de la tradició fins a les arts més modernes.
Doncs Josep Oriol, enfilador de palmeres, moltes gràcies per venir avui aquí a Carrer Major i explicar-nos l'experiència.
A vosaltres per l'atenció.
I Arnau, el pròxim cop que t'enfilis a un arbre, pots fer un vídeo i també el penges a Twitter.
Ja m'hi acompanyaràs, doncs, a enfilar-m'hi? No. Que després necessiti ajuda per baixar.
No, jo és que no sóc gaire d'enfilar-me arbres perquè després poden passar coses com trencar-te un peu, una cama o alguna cosa així.
Molt bé, Marina, parlem.
Que vagi bé, Arnau.
L'estiu sona al Carrer Major.
Els gegants i els dracs i bèsties del bestiari popular són dos dels col·lectius més representatius de les festes d'estiu. Tot i que un servidor valori més aquelles figures realitzades pel jovent del poble, és innegable que els escultors i escultores que s'hi dediquen fan una feina extraordinària perquè no només es tracta de fer escultures, sinó també de donar-li una personalitat distintiva. Els gegants, que normalment responen a un home i una dona amb passat històric al seu municipi, tenen un rostre i una vestimenta que els diferencia. Per la seva part, els dracs i la resta de bestiari popular es diferencien no només pel cap, sinó també per la resta del cos. En tot, cada vegada que veieu actuar una parella de gegants o veieu treure foc als dracs i bèsties del nostre bestiari popular, recordeu que darrere de tot hi ha un escultor o escultora que ha fet possible el que esteu presenciant.
I quan sentim aquesta sintonia és que ha arribat l'hora de parlar de crispetes sense spoiler. Per això anem fins a la selva.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
Toni Mateos, què ens portes avui?
Hola, enfilador de palmeres jo també sóc, eh?
Ets enfilador?
A vegades m'apujo...
Et puges sí, els arbres sí. Tu també, Toni?
Jo em pujo per les parets moltes vegades.
A mi això també em passa moltes vegades.
Jo em vaig pujar amb una palmera al Caribe, a Isla Saona. Saps aquella palmera, la típica de l'anunci de Martini?
Sí, sí, sí.
Sí, pues amb aquella.
Doncs quina sort, que perquè jo no he pogut anar al Caribe a pujar una palmera, però bueno.
Ah, bueno, no sé com paguen a Radio Ciutat de Tarragona, però aquí anem.
No, ja veig que va sobrat, ja veig. El que sí que faré serà anar a Reus amb l'Arnau a veure que m'ensenyi com és això d'enfilar-te un arbre.
Vinga, doncs anem amb Crispetes sense spoilers, el programa fet a mà, però amb molt de carinyo, per un servidor de tots vostès, el Toni Mateos.
I parla Antoni Mellado, que us saluda a tots i a totes. Hola Marina, bones.
Hola.
Antonio.
A veure, Antonio.
Toni i Antonio.
Ah, sí, això.
Com t'ha liat el Toni per fer això amb ell?
Ens uneix la mateixa passió. Això, doncs, podria dir així.
Doncs sou molt perillosos tots dos.
I tant.
Vinga, va, anem per feina i sí, deixem-nos sí. De tonteries, que la Marina sempre ens dona pocs minuts, sempre és culpa seva.
Gràcies.
I anem, sí, de res, anem amb la recomanació de la setmana. El que heu d'anar a veure és El espía que me plantó.
Mila Kunis i Kate McKinnon, que l'hem pogut veure, per exemple, al Saturday Night Live, protagonitzen aquesta comèdia en la que una de les dues noies descobreix que el seu ex-novi en realitat era una espia.
Sí, a mi també m'ha passat, que tenia una ex que pensava jo que era una espia, me mirava tot. En fi, una comèdia gamberra de la que ens agrada veure a l'estiu, amb uns secundaris de luxe, amb embolics, amb persecucions, amb trets, amb acció, amb riures i amb la Mila Kunis. Què més podem demanar, Antonio? Què més podem demanar?
Parlant de pel·lis d'estiu, ara que ho dius, Marina, tu ets fan del cinema familiar? Anar amb les crispetes i els teus nebots, cosins, petits al cine, per exemple?
Sí, sí, les pel·lis de dibuixos m'agraden bastant.
Doncs mira, aquesta que presentem ara, crec, pensada per tota la família, t'agradarà. Es tracta de Los Futbolísimos.
Hola, me llamo Paquete. Y soy especialista en penaltis.
Sí, sí, és Paquete, Antonio.
El penúltimo en la liga. En cuanto el equipo baje, debemos destinar los recursos a actividades más provechosas.
¿Cómo qué?
Como un coro.
¡Un coro!
Os presento a Elena.
Sé que acabo de llegar.
Os presento a Elena, diuen. Paquete, sí, el Paquete és el protagonista, que dius tu. Mare meva, quin nom li han posat al nen.
Home,
comèdia espanyola.
La pel·lícula val la pena anar-la a veure només per saber per què li han posat Paquete al nen.
Ah, per què li han posat Paquete? Comèdia espanyola, sí, ho sabem. Aquestes dues paraules fan molta por. I a més, juntes, encara més. Comèdia i espanyola. Però la comèdia ha canviat al nostre país des de fa anys. De què va Futbolísimos? Doncs que és un grup de nens i nenes que intentaran salvar el seu club de futbol abans de que desaparegui, sigui com sigui. I per aconseguir-ho, es ficaran en tot tipus de problemes i embolics que resoldran amb el seu enginy i la seva amistat.
Massa idíl·lic, eh, Toni?
Sí, sí,
massa
sí.
Tipizape, però amb el futbol de fons, eh? És una comèdia infantil amb, bueno, amb rostres tan coneguts com Joaquín Reyes, Carmen Ruiz, Antonio Pagudo i un munt de rostres més televisius.
Ai, i ara que ens ha tocat el cor, Marina, arriba el moment de la pel·lícula animalista que toca la fibra. Estem parlant de Alfa.
Al final de la última era glacial, cuando nuestro mundo era un lugar inhóspito y despiadado. Un chico que se vio separado de su familia encontró un lobo separado.
En plena cacera de la seva tribu, un jove resulta ferit i el donen per mort, però al despertar-se es trobarà sol i haurà de sobreviure al desert amb l'única companyia d'un llop abandonat també per la seva manada. Convertits en aliats, tots dos, els únics supervivents, podríem dir, faran front a un munt de perills per arribar a casa abans que arribi el fred i l'hivern.
Com veus, Marina i Antonio, és la típica pel·li de superació i amistat entre humà i animal. És una barreja de Colmillo Blanco. Us en recordeu de Colmillo Blanco?
Ostres.
Ostres, ha plogut,
jo és que som massa jove per en recordar-me'n d'això.
La Millennial. I El Renacido. D'aquesta sí que te n'en recordes, del Leonardo DiCaprio.
I tant, Leonardo DiCaprio me'n recordo sempre.
Molt bé. Doncs aquí, tot i que la relació entre animal i persona a El Renacido, amb l'os, pues no va ser una relació que va acabar molt bé. Li va fotre un parell de mossegades d'aquella. I, bueno, doncs tenim aquesta d'Alfa. I si abans parlàvem de comèdia gamberra, arriba la que podríem dir és la més gamberra de tot l'any. ¿Quién está matando a los muñecos?
Sois los dos agentes más condecorados de este departamento. ¿Qué opináis?
Todo apunta a un robo que ha salido mal.
Nada de robo, ha sido un homicidio.
¿Pero qué?
Hay alguien que está matando a los muñecos.
Guapetón. ¿Buscas dónde meterla?
Soy una mujer.
Ai, ai, ai.
Sí, senyor. Tot el que pensaves de Barri Sèsam, tota la nostra infantesa marcada pels seus entranyables ninots, doncs se'n van a Norris amb Los Muñecos, que per cert m'encanten muñecos, i Melissa McCarthy. Els muñecos i els humans, bueno, conviuen en pau i en harmonia, però un dia tots els muñecos, famosos per un programa de la tele dels 80 que tots coneixem, sospitosament que recorda Barri Sèsam, comencen a aparèixer morts.
I una detectiu humana, ajudada per un policia muñeco, hauran de resoldre els crims. La Melissa McCarthy, que és una actriu gamberra allà on les hagi, promet bones dosis d'humor adult, acudits pujats de to, llenguatge barroer i sexe de drap. No porteu a la canalla. Per molt que surti la rana Gustavo, cuidado. La polèmica està servida perquè la gent de Barri Sèsam ha prohibit fer servir la paraula Muppet per aquesta pel·lícula. Si voleu sortir traumatitzats del cinema amb els secrets de la rana Gustavo de la cerdita Peggy, ¿quién está matando a los muñecos? Marina,
home, de fet és una pel·lícula que pot crear traumes, eh?
Sí, veure a los muñecos fent sexe, per exemple. Quin era el teu muñeco de Barri Sèsam preferit?
El meu...
Ets massa jove per...
No, en tinc un de preferit. El vaig veure Barri Sèsam de molt petita, però en tinc un de preferit, que és el Coco.
Hombre, Coco...
Sí.
Per l'Antonio és...
El meu, el Mip, que era aquell que només parlava fent Mip.
Mip.
Correcte.
Pel meu era el monstruo de las galletas.
Home, no podia ser d'un altre, Toni.
Galleta! Doncs, descoberts els secrets infantils de Carrer Major, anem per la recomanació de sèries aquí a Crispetes sense spoilers. És una de les sèries preferides de l'Antonio i una de les meves també. Estem parlant de The Office. De què va The Office, Antonio?
El títol, crec que ja de per si ens dona una mica de pistes. Es tracta del dia a dia d'una oficina d'un poble de Pensilvània, perduda de la mà de Déu, i és una empresa de paper anomenada Dunder Mifflin. Bueno, sembla que no hi hagi res al món més avorrit, no?, que treballar en una vida a l'oficina.
Sí, no hi ha res més avorrit que l'oficina.
Però, doncs així és, aquesta sèrie crea situacions molt boges d'una situació tan quotidiana com és el treball del dia a dia.
Si et fan, si ets molt fan de l'humor absurd, del humor incòmode i molt boig i fins i tot moments de vergonya aliena, The Office és la teva sèrie. Són 9 temporades amb un total d'uns 180 episodis. Són de 20-25 minutets cadascun, però hi ha alguns especials, que per exemple es va fer per la Super Bowl, un especial d'una hora de durada i que us faran riure a Amazon, que és on es pot veure. Senyors d'Amazon, hola, som els de Carrer Major, a veure si ens patrocineu.
Seran benvinguts si ens patrocinen,
home,
no pateixis.
Home, i tant.
Jo dels personatges destacaria Michael Scott, és interpretat pel gran Steve Carell, qui no el coneix, de comèdies dels anys 90, sobretot.
Virgen a los 40.
Per exemple, o Little Miss Sunshine. És l'inepte cap d'oficina, però quan diem inepte, Toni, Marina, és que és inepte de veritat, i a més té actituds masclistes, racistes i estúpides, però que entre tot això, al final hi acabes agafant una mica de... És molt entranyable, podríem dir. Sí. Altres personatges, per exemple, són el Dwight, qui no vol tenir un company de feina, un psicòpata, una parella, o la parella més maca del món, per exemple, el Jimmy i la Pam.
Exacte, exacte, el Jimmy LaPam i el Dwight, ostres, me'n recordo que hi havia un d'allò de quan ensenyen a l'oficina a fer...
Sí, ho fan amb el Staying Alive, no?
Sí, amb el Staying Alive, sí, per fer la maniobra aquesta de recuperació d'una persona que està malalta, bueno, allò, i li arranca la cara al ninot perquè és un psicòpata.
Sí.
Us podeu saltar la primera temporada tranquil·lament perquè és una còpia barata, bueno, barata, americana, de la sèrie anglesa, que és l'original. I podeu saltar directament a la segona i disfrutareu amb aquesta The Office, que per l'Antonio doncs és una grandíssima sèrie, veritat?
Sí, sí, jo m'ho he passat per fer, o sigui, he passat els millors moments amb una sèrie mirant, i sobre, quan es posa la sintonia mateix ja m'han vingut tot els records, i això és quan una sèrie realment te marca, és que això.
Marina, tu ets l'has vist The Office?
No, no he vist The Office i ara mateix no puc començar-la a veure perquè tinc moltes sèries que pendents.
Però... és que a la Marina li agrada el xampú, o sigui que...
No et diré quines sèries miro perquè me les criticaràs segur.
Va, digue'ns dos.
Doncs ara estic enganxada a Vis a Vis.
Ostres...
Critica, va.
No, vinga, va, i què més?
I La Casa de Papel.
Bueno, vinga, va, La Casa de Papel, te donem un passe.
Però Vis a Vis és de presó, però no? I mai millor dit.
Bueno, és el Prison Break, és el Prison Break Patrio.
Sí, o Orange is the New Black.
Orange is the New Black a Ricky Town. Però te les perdonem, la de La Casa de Papel, vinga, te la perdonem. I nosaltres, amics i amigues, hem de marxar.
Oh.
Oh,
avui us he donat molt de temps, eh? No pots queixar.
Sí. No ens que... Mai, Marina, mai, per l'amor de Déu. Recordeu, amics i amigues, si ens trobeu a faltar, estarem per aquí, vigilant, com Batman i Robin. Jo me demano Batman, Antoni.
Jo, doncs me toca Robin,
no? Toca Robin. Nosaltres marxem a fer un vermutet. Fins a la propera.
I vosaltres podeu fer unes crispetes sense spoilers, sempre que vulgueu, a Carrer Major. El Toni i jo, l'Antonio, som el tiquet que sempre estripa el revisor del cinema. Estimeu-nos, si us plau.
Sí, estimeu-nos. Passeu-vos-ho molt bé aquesta setmana. Aneu al cine, no us baixeu pel·lícules, no sigueu pirates.
No com
no
altres.
La pata de palo.
Netflix.
Moltes gràcies, Toni i Antonio.
Sí. Gràcies a tu, Marina.
Esperem que... Jo vull que ens parleu un dia de sèries o pel·lis romàntiques, que segur que no tindrà pèrdua. Moltes gràcies a tots dos.
Som uns romàntics.
Ens ho apuntem.
Nosaltres posem punt final a Carrer Major. Demà tornarem amb més informació i molt més.
Has escoltat Carrer Major, un programa fet des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant i La Nova Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.